Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. El Consorci de la Serra de Llebería va iniciar el passat diumenge el programa d'activitats excursionistes de poble a poble, un tomb per la Serra de Llebería, amb una sortida entre la Serra d'Almos i Tivissa. La resta d'excursions programades són de Tivissa a Vandellòs el 12 de març, de Vandellòs a Pratdip el 30 d'abril, de Pratdip a Colldejou el 21 de maig, de Colldejou a la Torre de Fontaubella el 18 de juny i de la Torre de Fontaubella a Marçà també el proper 18 de juny. Els organitzadors de les excursions dominicals consideren que es tracta d'una activitat molt recomanable per les magnífiques vistes dels llocs entranyables i gairebé verges en la seva fauna i flora. La durada de les caminades acostumbra a ser de 2 hores i mitja a 4 hores aproximadament. D'aquestes activitats que realitza el Consorci de la Serra de Llebería en parlarem amb el seu president, l'Òscar Serrano. Altres notícies que han succeït aquesta setmana a la nostra comarca us detallem, com sempre, en titulars. L'any Cabrera ha donat inici aquest dissabte al matí a Falset. El carlisme al Priorat, 12 activitats que organitza el Centre d'Estudis del Priorat, que han començat aquest dissabte aquí a Falset. En parlem amb el president del Centre d'Estudis del Priorat, Eduard Barceló. Curs d'orientació amb el sistema GPS organitzat per l'Associació d'Excursionistes de Cornudella de Montsant. Curs de cuina també gratuït de primers i segons plats al restaurant Font de Toldrà d'Ulldemolins. El govern compra una finca per ubicar-hi el Centre d'Interpretació del Parc Natural del Montsant a Margalef de Montsant. Exposició de flors del Montsant a l'ermita Montserrat Domingo de Cabassers. Espectacle infantil aquest dissabte per celebrar l'arribada del Carnestoltes a Ulldemolins. Premiat a la Fira Biofacal d'Alemanya, un vi del celler Masing Neus de Torroja del Priorat. I de l'àmbit dels esports, destacar l'enèsima derrota del Falset Esportiu 3-2 al passat cap de setmana al terreny del Nou Reus. Els punts de salvació que separa el Falset Esportiu dels jocs de salvació ja són de 12. Una salvació gairebé impossible hores d'ara. 12 i 34 minuts. Comencem. Doncs comencem. Tal com dèiem en titulars, el Consorci de la Serra de Llebería va iniciar el passat diumenge el programa d'activitats excursionistes de poble a poble, un tomb per la Serra de Llebería, amb una sortida entre la Serra d'Almos i Tivissa. La resta d'excursions programades són de Tivissa a Vandellòs el 12 de març, de Vandellòs a Pratdip el 30 d'abril, de Pratdip a Colldejou el 21 de maig i de Colldejou a la Torre de Fontaubella el 18 de juny. També el mateix 18 de juny es farà una excursió de Torre de Fontaubella a Marçà. Els organitzadors de les excursions dominicals consideren que es tracta d'una activitat molt recomanable per les magnífiques vistes, els jocs entranyables i gairebé verges amb la seva fauna i flora. La durada de les caminades acostuma a ser de 2 hores i mitja a 4 hores aproximadament. Els participants de les excursions, un cop arribats al destí, fan una visita guiada a la població receptora, de la qual l'Ajuntament del municipi segella les credencials i els convida amb un aperitiu. L'inscripció es fa al mateix lloc de la sortida per un preu de 2 euros. Per més informació cal trucar al telèfon 977-820523 del pavelló d'esports d'Hospitalet de l'Infant. Cal dir que l'organització d'activitats, com ara el programa d'excursions, pretén fomentar l'activitat turística dels municipis a la zona, en la conseqüent creació de llocs de treball i l'aposta també pel turisme rural. D'aquestes excursions que organitza i de les activitats que organitza hores d'ara el Consorci de la Serra de Llebería, en parlem amb el president del Consorci de la Serra de Llebería, Òscar Serrano. Òscar Serrano, bon dia.
Bon dia, senyor. Gràcies.
Tal com tenim titulars, el Consorci de la Serra de Llebería fomenta el turisme amb un cicle d'excursions que començaran en breu, no és així?
Sí, bueno, de fet ja han començat, la setmana passada va començar, i tan breu, hi ha una periodicitat mensual durant el mes d'agost que fem una sortida a diferents pobles de la Serra de Llebería, no? Poble a poble, li diem, no?
En principi, què és el Consorci de la Serra de Llebería?
Al principi, però no ho tenies, perdona.
Et deia que, en principi, què és el Consorci de la Serra de Llebería?
Bé, aviam, el Consorci es va crear per una sèrie de condicions. Aviam, el Consorci de Llebería fou creat l'any 2003 per els 6 pobles que envolten la Serra de Llebería, que és com Capçanes, Colldejou, la Torre Fontaubella, Pratdip, Marçà i Tivissa. I la finalitat va ser, doncs, evidentment, actuar sobre l'espai d'interès natural de la Serra de Llebería per tal de preservar i revaloritzar el seu paisatge i fer-ne, en total, una gestió integral, no?, de conservació.
Això, el consorci, el que vol, tal com dèiem, s'està duent a terme ja excursions per la serra, no?
Sí, això és una partida petita dins de l'activitat del consorci, no? Evidentment, és una cosa lúdica, no? La font forta del consorci és la protecció i, com te deia, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de la serra. Una redacció, estem fent un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. Gestionem i obtenim recursos per a assolir aquesta finalitat. I, bueno, sobretot desenvolupar el local i per millorar les condicions de la vida de la població, no?
Les excursions que estan duent a terme aquí, per gran efecte, aquí a la nostra comarca, són de Col de Jou a la Torre de Fontovella el 18 de juny i de la Torre de Fontovella a Marçà, el 18 de juny també. En principi, quines activitats realitzen més el consorci?
Bueno, activitats, a veure, són diverses. Una cosa, com t'he dit, el consorci no és que sigui només per excursions, això és de més a més, és la part lúdica i bonica del consorci, la gent pot anar a passejar i veure-ho. Si nosaltres és que més aviat lluitem contra la protecció d'això, no? I fem partícips a tothom que vulgui vindre, evidentment els convidem a aquestes excursions perquè de prop vegin el valor passejístic i l'entorn que tenim, no? És una mica de fer-ho públic, no? Fer-ho arribar. Nosaltres estem treballant en medi natural, a la Generalitat, en diputacions i els consells comarcals, que són tres, la Ribera, Baix Camp i el Priorat, on dependent d'ells també una mica doncs, amb les aportacions econòmiques per a poder restablir tot això, no? I conservar-ho.
Les activitats de conservació, com es poden catalogar des del Consorci?
Doncs és com te deia, la restauració i la millora del patrimoni, obtenir la redacció d'un pla especial de proteccions, fem senyalitzacions i recuperem senders ja abandonats o quasi perduts, fem investigacions sobre la fauna, la flora que hi ha, la conservació de tal, posar els medis, crear tallaboscos, crear focs, i és una zona doncs, protegida perquè hi ha molt de bosc, ja sabem que és una zona doncs, que ha tingut diversos incendis en els últims 50 anys, i és el poc que queda i intentem conservar-ho. No?
Bueno, quantes hectàrees abarca la Serra de Llaveria?
Doncs mira, exactament són 4.838 hectàrees.
I l'estat de conservació com es valora des del Consorci?
Home, evidentment, és una cosa que la serra fa 2.000 anys que és, si no més, no ho sé, i el que intentem és que, bueno, que segueixi tal com està, sinó millor, no? I millor vol dir, doncs, poder accedir-hi de forma correcta i sobretot creant les línies de quan hi hagi un petit risc que puguem solventar-lo, no?
La recepció dels ajuntaments d'aquí, de la nostra comarca, com Marçà i la Torre de Fontovella envers el Consorci, del tot positiva?
Sí, tots els ajuntaments, ja et dic, això va ser una cosa voluntària, va sortir dels mateixos 6 ajuntaments, molt disposats tots i contents, però era una manera de fer-ho més fàcil, no? Clar, un ajuntament sol no podria mantindre-ho, ni fer-ho, ni eines, ni medis, i d'aquí ve que es va crear aquest òrgan de que tots 6 pobles forméssim un grup i aleshores, doncs, entre tots, tiríem això endavant.
Algunes activitats més pel futur, a banda de les activitats lúdiques d'excursionisme?
Sí, home, activitats pel futur són moltes. Ara ja estem en medi natural, que ja tenim subvencions, al voltant d'uns 80.000 euros per mes per l'any 2006, ja per tant en funcionament com per inversions al territori. Ja tenim aprovats també uns 100.000 euros més de cara al 2007 per seguir fent actuacions sobre el territori. Quan dic actuacions vol dir tota mena, no? Vull dir, una cosa és senyalització, l'altra són camins, restaurar, arranjar, etcètera, etcètera, no? Actuacions hi ha moltes, sí.
Doncs molt bé. Òscar Serrano, president del Consorci de la Serra de Llaveria. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio, de Ràdio Falset, i molta sort en aquest consorci.
Doncs vinga, endavant, gràcies, i esteu convidats quan vulgueu vindre.
Agraïts. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Parlem de l'any Cabrera. L'any Cabrera que ja ha començat. Ha començat aquest dissabte al matí i precisament aquí a la capital del Priorat, a Falset. A les 11 del migdia hi ha hagut una trobada a la piscina de Falset. A les 11 i mitja, gairebé fa una hora, hi ha hagut la conferència Ramon Cabrera i el setge a Falset, a càrrec de Francesc Closa de la Universitat de Lleida, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset. Fa unes hores d'ara s'està duent a terme l'itinerari carlista per Falset, mentre que a les 13:30 hores hi haurà el dinar al restaurant La Piscina. L'any Cabrera és organitzat per força entitats d'arreu de Catalunya, entre elles el Centre d'Estudis del Priorat, i es realitza una activitat cada mes. El proper mes de març no hi haurà cap activitat, podem dir, però el proper mes d'abril seguiran les activitats. El dia 22 hi haurà l'itinerari carlista al voltant del riu Sénia. El 14 de maig, la violència a les guerres carlistes a Santa Bàrbara i a les Planes, mentre que el dia 20 hi haurà l'itinerari carlista Alcanar, Sol de Riu i Vinaròs. Pels dies 3 i 4 de juny tindrà lloc la tercera fira del llibre de l'autor ebrenc a Móra d'Ebre, mentre que pel 8 de juliol hi haurà l'itinerari carlista a Amposta. El 14 d'agost es farà la presentació del programa Bicentenari a Morella, mentre que el dia 23 de setembre hi haurà la jornada sobre Ramon Cabrera a la Matarranya, a Beseit. El dia 20 d'octubre celebrarà la presentació del llibre 7 anys de guerra civil a la Ribera d'Ebre 1833-1840. Pels dies 26, 27, 28 i 29 d'octubre hi haurà la Festa Gran, podríem dir, al Congrés Internacional Ramon Cabrera i el fenomen carlista. El 4 de novembre tindrà lloc la taula rodona sobre la figura de Cabrera a la literatura de ficció a Morella, mentre que els dies 6, dels dies 6 al 8 de desembre d'enguany hi haurà els actes commemoratius a Morella. Es tancaran l'any Cabrera el dia 27 de desembre amb el dia del Bicentenari a Morella, que hi haurà una ofrena davant la placa commemorativa instal·lada al castell. I d'aquest any Cabrera que ha començat fa una estona, podríem dir, aquí a Falset, aquí a la capital del Priorat, en parlem amb una de les entitats que ho organitza, el Centre d'Estudis del Priorat. En parlem amb el seu president, l'Eduard Barceló. Eduard Barceló, bon dia.
Bon dia.
El Centre d'Estudis del Priorat, juntament amb altres entitats d'aquí, de les nostres comarques, organitza l'any Cabrera. Un any Cabrera que ha donat inici aquí a Falset aquest matí. Però a part d'aquests actes d'aquest matí que s'estan duent a terme aquí a Falset, n'hi ha força actes de l'any Cabrera durant aquest any 2006. La cursa de l'any Cabrera ha començat tal com dèiem aquest matí a l'Ajuntament de Falset. En principi, què és l'any Cabrera?
L'any Cabrera és la celebració, diguem, dels 200 anys del naixement d'aquest personatge de les Terres de l'Ebre, concretament de Tortosa, i s'ha volgut fer aquest homenatge, per dir d'una manera, o aquest reconeixement amb aquest senyor, doncs, que si estigui d'acord o no s'estigui d'acord amb les seves idees, però que va tenir un protagonisme molt fort a les guerres carlines, no? D'aquí li va venir tota la història que llavors va arrossegar el carlisme. Ell aquí a Catalunya va representar, ho representava tot, diguem, dins el carlisme va ser el número 1. I llavors, doncs, aquí, comencem aquí Falset amb aquest acte, llavors cada mes hi haurà actes a diferents llocs, eh? Hi haurà Amposta, La Sénia, Ullacona, i s'acabarà amb un congrés a Tortosa, a finals d'octubre. Que també, precisament, segurament que el Centre d'Estudis del Priorat hi participarà també, amb aquest congrés i tal.
Per què es dona l'inici l'any Cabrera a Falset?
Perquè vam ser un dels primers que vam donar, doncs, el vistiplau a l'any Cabrera, diguem-ne, i vam posar data. Clar, com que hi ha tanta gent implicada, doncs vam ser dels primers a dir, bueno, nosaltres volem participar, vinga, quin dia és? I vam quedar que aquest dia, i mira, ja ha coincidit que som els primers que ho vam dir, no?
Els actes, com dèiem, han d'inici aquest matí a Falset, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset, en una conferència, i s'allargarà fins a Porrera aquesta tarda, no?
Aquesta tarda a Porrera hi ha hagut, a veure, per problemes burocràtics, perquè s'havia de fer una exposició sobre armament del segle XIX, doncs no hi ha, els permisos adients no han arribat a temps i per tant, hem hagut de suspendre aquest acte de Porrera, que possiblement es faci un altre dia, però que en concret aquesta tarda no es podran fer.
Què destacaria d'aquest any, Cabrera? D'aquest any, d'aquests actes que es fan aquí a Falset i dels actes que es faran arreu de Catalunya?
Doncs mira, destacarem que és la gran participació de gent que hi ha de tots els centres d'estudis i, a més, recuperació, sobretot, de documentació inèdita sobre les guerres carlines. No tan sols del Cabrera, sinó sobre les guerres carlines. Ha sigut una bona iniciativa perquè, a més de recuperar molta cosa, diguem, del Cabrera, del personatge, hem recuperat també molta documentació de gent que doncs, estava, diguem, tancada o que estava, documentació que estava oblidada i que gràcies a aquest any doncs, es podrà recuperar.
Cal dir que a les 11 ha començat aquests actes de l'any Cabrera aquí a Falset, a les 11 del matí la trobada a la piscina de Falset, a les 11 i mitja hi ha hagut la conferència Ramon Cabrera i el setge de Falset a la sala d'actes de l'Ajuntament, sí, de Falset. Fa una estona hi ha hagut un itinerari carlista per Falset i a les 13:30 hi haurà un dinar al restaurant La Piscina, no és així?
Sí, sí, és així. O la presentació la farà el senyor Miquel Maria Ferrer, i la conferència anirà a càrrec de Francesc Closa de la Universitat de Lleida. O sigui,
El proper mes de març no es fa cap activitat i es va fins a l'abril, on hi haurà el dia 22 d'abril un itinerari carlista al voltant del riu Sénia, no?
Sí, 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 exacte, al voltant del riu Sénia. Va ser, allí va ser la cosa també, ja ho sabem tots, eren les seves terres i va actuar de valent, no?, per aquelles comarques. I allí també serem, anirem seguint tot l'itinerari del Cabrera fins a la culminació, com he dit abans, del Congrés a final d'octubre a Tortosa. I espero a veure que si la gent que vulgui venir encara s'hi pot afegir, perquè doncs durarà una bona estona tot aquest acte del Cabrera.
Aquí doncs ho anirem seguint, informatiu, reinformatiu, aquest any Cabrera, que organitza junt amb altres entitats d'arreu de Catalunya al Centre d'Estudis del Priorat. Albert Sabater, president del Centre d'Estudis del Priorat, gràcies per atendre els micròfons de la ràdio. Vinga. I molta sort en aquest any Cabrera.
Vinga, gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia.
Parlem ara de vins, ja que un vi ecològic del celler prioratí Mas Igneus, de la denominació d'origen qualificada Priorat, ha estat premiat amb la medalla d'or dins la categoria de vi negre en contacte amb barrica a la Fira Biofac de Nuremberg, Alemanya, dedicada a la producció agrària ecològica. El jurat, format per una trentena d'experts de tas, enòlegs i viticultors d'Alemanya, Suïssa i Itàlia, han valorat a 777 vins procedents d'agricultura ecològica que han estat presentats en aquest concurs internacional. Els vins catalans han emportat un total de 18 premis de les categories de vi negre en contacte amb barrica, vi blanc, vi rosat i vi escumós. En la categoria de vi negre, el premiat a medalla d'argent han estat 4 vins del celler Albert i Noia de la denominació d'origen Penedès. Parlem de sistema GPS, ja que l'Associació d'Excursionistes de Cornudella de Montsant organitza un curs d'orientació amb el sistema GPS. En parlem aquest curs d'orientació de sistema GPS que organitza, tal com dèiem, l'Associació d'Excursionistes de Cornudella de Montsant amb un membre de la Junta, amb Lluís Bonet. Lluís Bonet, bon dia.
Bon dia.
Tal com dèiem en titulars, l'Associació d'Excursionisme de Cornudella de Montsant organitza properament un curs d'orientació amb el sistema GPS, no és així?
Sí, exactament.
En què es basa aquest curs?
Aquest curs es basa en raó de que hi ha bastants com membres de l'agrupació dels cursos d'aquí de Cornudella i altres que ja potser s'hi ajunten, que estan interessats en poder fer aquest curs. Llavors hi ha un noi que ve de part de la FEC i ell doncs, és el que s'encarregarà de fer-ho. Consta de 2 fins de setmana, el dia 11 i el dia 12, el dia 11, que és dissabte, farem teoria i llavors el diumenge fem pràctica. I llavors el 25 i 26, igualment. Amb la possibilitat de poder fer un tercer fin de setmana, però això ja està una mica més en l'aire.
Les inscripcions obertes a tothom, amb un cost?
Sí, sí, me penso que sí. Me penso que són 40 euros per inscripció.
Com va sorgir la idea de fer un curs d'orientació al sistema GPS aquí a Cornudella de Montsant per part de l'Associació Excursionista?
Va resultar per això, perquè hi ha membres que estaven interessats. Algú es volia comprar un GPS i van començar que a veure d'on podríem treure algú que ens ensenyés. D'aquí va sortir la idea.
Tot i que els primers xerrades es faran els dies 11 i 12 de març aquí a Cornudella de Montsant, fins aleshores el nombre d'escrits com va?
Bueno, el nombre d'escrits no ho sé perquè el llistat no el tinc jo ara actualment.
Tothom que es vulgui escriure es pot adreçar a l'Associació d'Excursionisme de Cornudella?
Això mateix. Sí, sí. Si vol trucar el meu número, m'és igual.
D'acord. Alguna
activitat? Bueno, hi ha un límit de gent. Un límit, me penso que és un límit de 20. I clar, com que ara no tinc exactament el llistat, no sé exactament si està cobert o quantes places poden faltar.
D'acord. Alguna activitat més de l'Associació d'Excursionistes de Cornudella?
Bueno, nosaltres fem una sortida cada mes. Normalment acostumem a fer un mes una sortida mensual cap a la banda de les muntanyes de Prades i una sortida mensual a l'altre pròxim mes cap a la banda de Montsant. Després, a part d'això, perquè la gent no es cremi, fem alguna sortida llunyana, com potser anem a Cardó, o anem baix a Caro, o si anem a algun altre lloc així.
Doncs molt bé. Lluís Bonet, membre de l'Associació d'Excursionistes de Cornudella de Montsant. Gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres.
I vagi bé. Adéu-siau, bon dia.
Bona nit.
Més notícies. La Comissió de Govern d'Economia ha autoritzat l'adquisició directa d'una finca de 100 metres quadrats en destinació d'un centre d'interpretació de recursos naturals del Parc Natural del Montsant i de la Serra del Montsant i un punt d'informació al terme municipal de Margalef. La finca Caldí estaria situada al carrer Molins, número 60. Segons la Comissió de Govern d'Economia de la Serra del Montsant, es tracta d'un espai d'una espècie de singularitat geòlica i paisatgística que acull destacats valors naturals propis de les seves serres prelitorals i que encara conserva un baix grau d'artificialització. A l'any 2002 va ser declarat parc natural amb l'objectiu de protegir-ne els valors geològics, biològics, paisatgístics i naturals, tot respectar-ne el desenvolupament sostenible. Cal dir que el parc natural del Montsant té una superfície de 9.200 hectàrees. Parlem d'una exposició que es fa al Museu de Cabassers, ja que el Museu Miquel Montagut de Cabassers acull una exposició de plantes de la Serra del Montsant, obra de Montserrat Domingo, a l'ermita de Sant Joan del Codolà de Cornudella de Montsant. La mostra recull un seguit de plantes classificades per famílies. La mostra, cal dir, és oberta els dissabtes i diumenges i festius en horari de 12 del migdia a 2 de la tarda. També el Departament de Benestar i Família ha obert la convocatòria fins al proper 10 de març per la presentació de les sol·licituds de la compra de 7 habitatges a Cabassers de protecció oficial promoguts per l'Institut Català del Sòl. La promoció, cal dir, situada al número 60 del carrer mig de Cabassers, està formada per 7 habitatges distribuïts en planta soterrani, planta baixa i dues plantes superiors. L'habitatge de la planta semisoterrani té un pati de 25 metres quadrats i dos habitatges de la planta. La planta segona també tenen cadascú un pati d'ús exclusiu. Cal dir que la superfície de cada habitatge oscil·la entre els 69 i els 74 metres quadrats en tres dormitoris, un traster, una plaça d'aparcament vinculada, i cal dir que el preu serà aproximadament de 90.500 euros. Parlem d'un curs de cuina que s'està duent ja a terme a Ulldemolins, concretament a la Fonda Toldrà de Ulldemolins. L'Agrupació per la Restauració i el Turisme Rural al Priorat organitzen hores d'ara ja un curs de cuina gratuït especialitzat en l'elaboració dels primers i segons plats al restaurant Fonda Toldrà d'Ulldemolins. Cal dir que el curs anirà a càrrec de Montserrat Ferrando, xef de l'Escola de Cuina de Tortosa. Les classes s'impartiran els de dilluns i dijous de 5 de la tarda a 9 del vespre i el curs serà de 30 hores de durada que estarà dirigit al reciclatge per treballadors en actiu del sector de l'hostaleria i la restauració. El curs va donar inici ja el passat 14 de febrer. I d'aquest curs de primers i segons plats que organitza la Fonda Toldrà d'Ulldemolins en parlem amb la seva propietària, la propietària de Fonda Toldrà d'Ulldemolins, la Carme Toldrà. Carme Toldrà, bon dia.
Hola, bon dia.
Tal com tenim en titulars, curs de cuina gratuït aquí a Ulldemolins, a la Fonda Toldrà, no?
Sí, sí.
Com és aquest curs de cuina gratuït?
A veure, és un curs que imparteixen una gent que venen de Tortosa. Llavors, va dirigit a tot el que és gent doncs, que treballa a l'hostaleria, que sigui doncs, autònom o simplement treballador, o amb comerços, però tot el que tingui relació el que és amb hostaleria, amb menjar. Fem dos dies a la setmana, es fa el dilluns i el dijous, i l'horari són de les 5 a les 8 de la tarda, més o menys, aproximadament. Normalment cada dia fem dos plats diferents, o sigui, primer els elaborem, nosaltres, o sigui, la gent que assistim, no col·laborem, no ajudem, ho fa quasi bé tot el professor. I llavors, quan han acabat, ho degustem tot, i llavors donem la nostra opinió.
El curs va donar inici el passat 14 de febrer, no?
Sí.
I fins a quan s'allargarà?
No, 14 de febrer no, va començar al gener. Uh-huh. I durarà fins a meitat de març.
Suposem que un curs gratuït amb molta participació, molts inscrits.
Devem ser uns 17-18 persones. Baixen gent de Prades, gent de Cornudella, de Siurana, d'Ulldemolins i ja està.
Com es va ocórrer la idea de fer aquest curs de primers i segons plats?
Com diu?
Com va sorgir la idea de fer aquest curs de primers i segons plats a Ulldemolins?
És que l'any passat ja en van fer un de reposteria. Llavors vam demanar a veure si, en vez de ser pasteleria o reposteria, si enguany se podria fer de primers o segons plats. Llavors els professors no van trobar cap mena d'inconvenient i ho hem començat a fer.
Juntament amb l'Agrupació per a la Restauració i el Turisme Rural al Priorat, no?
Sí, sí, sí. I la veritat és que són una classe de gent, vull dir que ho fan molt bé, que s'adapten molt a lo que és les nostres necessitats i molt bé.
Tothom que es vulgui inscriure, encara que hagi començat el curs, ho pot fer encara?
Sí, el que passa que llavors, per dir d'alguna manera, assistiran com a oients, no se'ls donarà cap mena de diploma, però com a oients pot, o sigui, pot vindre tothom qui vulgui, això sí.
Què té que fer, trucar al telèfon?
Simplement sapiguen l'horari, doncs vindre aquí i ja està, no, no cal res més.
A la Fonda Toldrà d'Ulldemolins.
Exacte.
Doncs molt bé, Carme Toldrà, propietari d'aquest restaurant Fonda Toldrà d'Ulldemolins, que organitza aquest curs de cuina de primers i segons plats. Gràcies per atendre els microfons de la ràdio i molta sort en aquest curs de cuina.
Moltes gràcies.
A tu, adéu-siau, bon dia. I abans de les esports, parlem del carnaval que es celebra aquest cap de setmana a Ulldemolins, al local social d'Ulldemolins, que acull aquest dissabte 18 de febrer un espectacle infantil per celebrar l'arribada del Carnestoltes. La cita és aquesta tarda, a 6:15 de la tarda. Hi haurà també coca i xocolatada per tothom. L'organització també recorda al veïnat que no s'oblidi de portar disfressa. Els actes festius d'Ulldemolins, de la festa del carnaval d'Ulldemolins, començaran aquest diumenge 12 de... Els actes festius de la petita vila prioratina es reprenen el diumenge 12 de març en la celebració de la 25a edició de la Diada Gastronòmica de la Truita d'Espinacs en Suc. Una cita enguany al qual assistirà el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal. Fet aquest incís, aquest record de la Truita d'Espinacs en Suc, que celebrarà tal com dèiem el proper 12 de març i d'aquest carnaval que viurà aquesta tarda a Ulldemolins, parlem d'esports amb una nova decepció del Falset Esportiu, una nova derrota. El passat cap de setmana, 3-2 al terreny del Nou Reus. 13 partits perquè s'acabi la competició, però els 12 punts que separen els falsetans del joc de salvació cada vegada més queden com un abisme. Doncs no va poder ser, això sí, per la mínima, però el Falset Esportiu va perdre el passat cap de setmana al capital del Baix Camp per 3-2 al terreny del Nou Reus. I tal com dèiem, els 12 punts que separen els falsetans dels jocs de salvació ja es troben gairebé com un abisme. Però la vida continua i tal com dèiem, queden 13 partits per baixar la paradeta, perquè s'abaixi al taló. I aquest cap de setmana els falsetans hi tornen a intentar-ho. Juguen a les 16:00, a les 4 de la tarda, el Domènec Aragonès, futbol de luxe aquest cap de setmana. El Falset Esportiu rep el segon classificat de la categoria, el Bonavista. Un partit força difícil pels falsetans, ja que el Bonavista, hores d'ara, tal com dèiem, ocupa el segon lloc de la classificació i és un ferm aspirant a pujar de categoria. L'equip del Bonavista tan sols ha perdut 3 partits al llarg d'aquesta temporada. Els falsetans intentaran donar la sorpresa, la més que sorpresa agradable, aquest diumenge, tal com dèiem, el Domènec Aragonès, a partir de les 4 de la tarda, rebrent el segon classificat de la categoria, el Bonavista. Els demés equips de la comarca podem parlar del Porrera Unió Esportiva. El Porrera Unió Esportiva que va tornar a perdre 1-0 al Baix Camp el passat cap de setmana al terreny de l'Almoster i continua esfonsant-se la classificació i és el 12è classificat amb 22 punts. L'equip de la nostra comarca del Porrera Unió Esportiva rep a les 4 de la tarda d'aquest diumenge a l'equip reusenc del Despertaferro, un dels gallets de la competició que li posarà les coses força difícils aquest cap de setmana al Camp d'Esports de Porrera. També males notícies per a l'altre equip de la nostra comarca, els Guiamets, el Club Esportiu Guiamets, que perdia a l'Alt Camp 2-0 al terreny de la Riba i continua a la zona mitja de la classificació. El Club Esportiu Guiamets, que rep un dels gallets de la classificació a la Selva del Camp aquest diumenge a les 16:00, a les 4 de la tarda, al Camp d'Esports dels Guiamets. També futbol de luxe aquest diumenge als Guiamets. Si parlem de futbol base del Falset Esportiu, podem continuar parlant de bones notícies. De bones notícies pel que respecta al futbol base de l'equip falsetà. Els alevins del Falset Esportiu aquest cap de setmana tornen a la competició. Els alevins falsetans aquest cap de setmana han jugat ja front al Torredembarra aquest cap de setmana. L'equip dels alevins del Falset Esportiu continua encaramat al segon lloc de la classificació amb 43 punts i és un ferm candidat per poder pujar de categoria. Tal com dèiem, reben el Torredembarra aquest dissabte al matí. Un equip del Torredembarra que hores d'ara es belluga a la zona baixa d'aquesta classificació. Els juvenils del Falset Esportiu continuen imparables, continuen com a líders d'aquest grup 6è de la segona divisió provincial de juvenils. Uns juvenils del Falset Esportiu que, tal com dèiem en titulars, continuen demostrant la seva gran capacitat de poder pujar de categoria i de poder continuar al capdavant de la classificació. Juguen aquesta tarda a les 16:00 al Domènec Aragonès, on reben l'equip reusenc del Mas Pellicer. Un equip que des de la Mas Pellicer es belluga a la meitat de la classificació, però el factor camp pot jugar al seu aquí i l'equip del Falset Esportiu pot guanyar aquests 3 punts en joc, 3 punts en litigi, que es disputaran aquesta tarda al Domènec Aragonès entre el Falset Esportiu, l'actual líder imbatut d'aquesta categoria, i l'equip riusenc del Mas Pellicer. El que també juga aquesta tarda és el Pradell Futbol Sala, també és el líder de la classificació, en aquest cas de la divisió de plata del Futbol Sala de les comarques de Tarragona. El Pradell Futbol Sala aquest cap de setmana torna a la competició tal com diem. Un Pradell Futbol Sala que aquest cap de setmana tornarà a jugar al pavelló d'esports de Falset rebent l'equip de Sant Quim. Un partit que donarà inici aquesta tarda de dissabte a partir de les 7 de la tarda al pavelló d'esports de Falset. Pradell-Sant Quim aquest dissabte tal com diem perquè els 3 punts puguin quedar al sac i el Pradell Futbol Sala pugui continuar a manca de 6 jornades per acabar la competició com a campió d'aquesta segona divisió provincial de futbol sala. Fet aquest incís del món dels esports, ens manca el temps, en aquest cas el temps meteorològic, com sempre ens ve de la mà de l'Enric Massip.
Acabem una setmana amb una situació un tant variable i ben poques, diguéssim, novetats en quant a precipitacions, per aquestes han estat molt poques. Per avui dissabte la situació és amb tendència a empitjorar cap a última hora, en què una borrasca es situarà davant les costes catalanes i això provocarà un empitjorament general amb pluges que a poc s'aniran generalitzant i afectaran a totes les nostres comarques d'una forma moderada i inclús alguns moments intensa, sobretot a les zones més properes a la costa. Una situació que també anirà acompanyada d'unes temperatures relativament baixes, si bé no amb excessos, i que podran provocar que aquestes precipitacions siguin de neu a partir dels 800-900 metres aquí a les nostres muntanyes. És una situació que es mantindrà un parell de dies, força alterada, amb precipitacions, com dèiem, generalitzades, i unes temperatures relativament baixes. En quant a efemèries, hem de destacar que el dia com avui, però de l'any 1471, a Igualada es feien pregàries per tal de posar termen a la gran secada que es patia.
I fins aquí doncs aquesta edició informativa, el darrer informatiu d'aquest mes de febrer. Nosaltres ens retrobarem el proper cap de setmana, serà ja en ple mes de març. Serà doncs fins aleshores. Adéu-siau, bon dia.